Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que no ho entens, que no.
Ara fa unes setmanes vam rebre una trucada de la Dolors de Sabadell alertant sobre un problema de salut seriós.
Doncs tinc un problema bastant important. Tinc una filla de 51 anys que se suposa que té el síndrome de la sensibilitat química múltiple. M'agradaria saber si algú dels ignorants ho té. I llavors si el doctor sapigués, perquè no li han diagnosticat encara. Fa 4 mesos que està de baixa. Jo sé els problemes que tenim aquí a casa, perquè no es pot fer servir cap mena de producte, ni laca, ni cap colònia, ni res, per l'orientació. Vull dir, es transforma, és una altra persona. Llavors netegem amb aigua ben calenta. Llavors va al metge, del metge li van dir que el taulí de Sabadell, el taulí ni se la van mirar, van dir que no, que això era problema del clínic. I el clínic s'ha trucat i hi ha una llista d'espera d'un any. O sigui que si algú, el doctor o algú, pogués donar alguna petita informació d'algú, de a quin lloc poguéssim anar, encara que fos pagant, és molt horror.
A continuació d'aquesta trucada ens van comunicar diferents testimonis alertant, entre d'altres, de les PAS o persones amb alta sensibilitat, i també ens van recomanar consultar la doctora Carme Valls Llobet, que està especialitzada en endocrinologia i medicina amb perspectiva de gènere i és coneixedora de la hipersensibilitat química múltiple. Aquesta nit sabrem què és allò que no entén. Doctora Carme Valls Llobet, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Hola, bona nit.
Què li diria a la Dolors de Sabadell i a les persones que, com ella, es poden trobar en una situació semblant?
Miri, el primer que li diria és que han de confiar, en primer lloc, perquè tothom espera una gran solució anar a un hospital de tercer nivell, però han de confiar, en primer lloc, en el seu metge de capçalera, però sobretot perquè aquestes persones que han adquirit una sensibilitat química especial poden tenir al mateix temps, o causant aquest problema, algunes carències metabòliques que el fan més intens. Per tant, una persona que està patint tots aquests problemes també poden tenir, ara li poso un exemple fàcil, però per exemple poden tenir falta de ferro o falta de vitamina D, i per exemple algunes de les cèl·lules no funcionen prou bé i aleshores fa que alguns productes de l'ambient els puguin afectar més que amb una altra persona. No poden sentir-se tan desemparades, perquè el que aquesta senyora ha reflexat és el desemparament de la seva filla esperant una gran solució d'un hospital de tercer nivell que a vegades no la pot donar perquè pot veure la pacient només una sola vegada. Hi ha molts metges de primària que ja van entenent la malaltia i que van entenent el problema. El més greu d'aquest problema, per això, és que encara el no tenir una exacta, podríem dir, prova, una prova diagnòstica, ens basem en diagnosticar la sensibilitat química amb les opinions de la pacient o de les sensacions que té la pacient quan sent aquestes olors, o com diu aquesta senyora, l'olor de colònies, de perfums, etc. Jo la proximitat en aquest problema hi vaig arribar a partir d'un grup de treballadores que van quedar afectades per una fumigació d'un laboratori en un hospital, i aleshores aquestes treballadores van desenvolupar una gran sensibilitat a les olors. Li parlo de l'any 1996. Per tant, fa molt temps que sabem coses, però ens ha costat poder entendre en conjunt la malaltia, que dona també, com ha explicat bé aquesta senyora, un grau de confusió mental important, i per tant, com diu ella, no sap què li passa en aquell moment quan sent aquestes olors. Clar, la primera cosa que podem dir de la sensibilitat química és que s'allunyin de les coses que els afecten, però també és un trauma, com ha vist, per la família, perquè la resta de família no sent aquest problema, i aleshores han de viure amb un ai al cor perquè no entri, per exemple, doncs, a casa cap olor. El de netejar amb aigua que ha dit aquesta senyora és un problema també, perquè amb aigua sola a vegades no se'n van tots els microbis. Aleshores, hem recomanat netejar amb coses molt naturals, amb bicarbonat, a vegades amb vinagre també serveix, perquè no tinguin que... Bueno, al final, en el llibre que acabo de publicar aquest any, de Medi Ambient i Salut, explico formes de netejar les cases. No? Però, en conjunt, el gran problema és que al no tenir una prova diagnòstica, aleshores aquesta malaltia encara no està reconeguda per l'OMS. I, per tant, ens basem en la clínica dels pacients. Cada dia hi ha més gent que està estudiant les causes i les possibles proves diagnòstiques. Jo mateixa intento aproximar-me a aquest tema, però al no haver-hi, doncs, hi ha aquesta sensació de que només amb una unitat molt especial es podran atendre. I jo penso, en aquest moment, que un metge de primària, ajudant-la en la vida quotidiana, en aquesta persona, la pot ajudar fins que la puguin veure. D'aquí un any diu que la podran veure a l'Hospital Clínic. Pues mentrestant, ella ha de viure, aquesta senyora, i ha de tenir una ajuda. I aquesta ajuda potser li podria donar al seu metge de primària. Mm-hmm.
Doctora, què és la sensibilitat química múltiple?
Bueno, són persones que senten de cop i volta, o molt a poc, perquè hi ha gent que hi ha anat entrant a la malaltia lentament, que les olors de perfums, pesticides, o sigui, el que posem per matar, no sé, formigues o mosquits, etc., o els hidrocarburs que es desprenen del tub d'escape del cotxe, etc., els hi produeixen una sensació de mareig, de confusió mental i de una gran debilitat també muscular, com si alguna cosa els hagués entrat en el cos i se sentissin molt més dèbils que el que habitualment són. Aleshores, és una sensació que deixa les persones molt afectades. Després s'ha pogut veure que quan senten aquestes olors hi ha uns fluxes de circulació. Això ho van publicar el doctor Urriols i col·laboradors del Vall d'Hebró, amb una revista molt bona internacional, que quan aquestes persones senten això canvien el flux de la circulació en el seu cervell. Per tant, hi ha proves objectives de que això passa. Aleshores, quan senten això, clar, queden desarmades, perquè segons quines feines fan, no les poden fer. I després, com que no els hi ha explicat ningú què és la malaltia, doncs aleshores també se senten molt soles i pensant en una gran angoixa. Però hi ha hagut una gran discussió. Són persones angoixades que per això senten la sensibilitat, o com que senten la sensibilitat estan molt angoixades? Jo crec que és el segon aspecte. Com que elles se senten molt soles i molt rares davant de l'efecte que els hi fan els químics ambientals, elles, aleshores, aquestes persones reaccionen angoixant-se molt. I aleshores ja estem en un cercle viciós, perquè on vius aquí que no sentis olors? No pots sortir al carrer perquè ja ho sents, a casa teva has de prendre unes mesures molt especials, i tot això dona lloc a fa uns 20 anys, aquesta malaltia n'hi deien intolerància ambiental idiopàtica. Idiopàtica en medicina és quan no sabem d'on venen les coses. I diem intolerància ambiental. Ara, poc a poc, sabem més, hi ha barreges, hi ha gent que té al·lèrgies i té sensibilitat química, però sabem que això pot afectar inclús la part més íntima de les cèl·lules, la part que transforma el que mengem en energia, que se'n diuen les mitocòndries, no? I aquesta part pot quedar lesionada per una exposició a tòxics, i per això després se senten també, i es barregen, les malalties se senten com amb una gran fatiga. Aleshores es barreja la sensibilitat química, la fatiga i inclús a vegades un dolor muscular generalitzat que podria semblar fibromiàlgia. Aleshores, aquests tres problemes van donant voltes en un mateix ser humà i que no troba ajuda pel seu tractament, el qual sí que incrementa l'angoixa que pateix.
Vostè explica en el llibre que ha citat, Medio Ambiente y Salud, Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos, que l'aparició de noves malalties degudes al medi ambient està afectant especialment les dones. Per què les dones estan més exposades als productes tòxics?
hi ha una raó laboral i una raó biològica. La laboral és que la dona és la que utilitza més els productes de neteja, abrasius, per netejar els lavabos, ja no dic per les cases només, també per la vida domèstica, però també per la vida laboral. Encara hi ha moltes més dones de fer feines que homes de fer feines, i per tant el seu treball està més directament relacionat amb l'exposició. Ara, els casos que jo li he explicat d'un hospital eren infermeres i tècniques de laboratori, i tot van ser dones, però era per la seva professió. La segona part és perquè la dona, molts d'aquests productes ambientals, queden, sobretot els pesticides, queden a dintre de les cèl·lules grasses a vegades durant 30 anys. I llavors la dona té un 15% més de cèl·lula grassa que l'home perquè dona la vida, ha de produir llet quan neix un fill, i per això necessita que el seu cos tingui una mica més de cèl·lules grasses, i això la fa que pugui acumular també en el seu cos més química que l'afecta el cos de l'home. Però l'home també l'afecta, si hi ha una... hem vist casos de fumigadors de camp o fumigadors de supermercat que han quedat afectats també si estaven col·locant un insecticida molt potent.
Ens ho diu la doctora Carme Valls Llobet, que dirigeix el programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del CAPS, dedicat a la investigació i docència sobre temes de salut, dones i gènere. Des del 1983 és membre de l'ONG Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, que investiga i posa en evidència les diferències de gènere en la salut i en els serveis sanitaris. I, per cert, aquest dilluns ha rebut la medalla de la Universitat de València com a destacada impulsora de la medicina des de la perspectiva de gènere. Moltíssimes felicitats, doctora.
Pues moltíssimes gràcies. Sí, ha sigut un honor que m'ha deixat molt contenta i també molt agraïda a la universitat per ser visible el treball que durant molts anys he fet i que a vegades, jo he escrit un llibre que es deia Dones Invisibles, pues, que a vegades és romania invisible, però també és veritat que li he ofert la medalla a totes les metges i metgesses que estan treballant en una situació i amb molt pocs recursos i posant tota la seva empatia, la seva comprensió i la seva compassió per tots els malalts, quan encara a vegades els hi discuteixen en alguns metges, sobretot els de primària, que puguin demanar segons quin tipus d'anàlisis, quan estan ben demostrats que poden ajudar a la vida de moltes persones. O sigui que també he fet una reivindicació de que l'ajuda a que els metges que s'han de fer càrrec de la salut més integral, la salut global de les persones, han de rebre molt més suport i molts més recursos, i tampoc pot ser que tinguin que fer visites de 5 minuts, perquè la dignitat d'ells i de les persones que atenen ha de tenir molt més temps perquè puguin atendre bé molts problemes, i un d'ells aquest que és molt complex, però també n'hi ha molts altres de molts complexes, i per això he ofert la medalla a això, a tots els que són invisibles i van fent una feina invisible però que està sostenint la salut i la sanitat de tot el país.
La doctora Carme Valls Llobet està especialitzada en endocrinologia i és exdiputada al Parlament de Catalunya per Ciutadans pel Canvi en coalició amb el PSC del 99 al 2006. Per cert, quina sortida hi veu a l'anomenat problema català?
Jo crec en la política, des de que era molt jove i vaig participar en constituir el Sindicat Democràtic d'Estudiants en la que se n'ha denominat Caputxinada. Per tant, jo crec en la política com a forma de resoldre conflictes. I per tant, aquest problema i tots els altres que puguin devenir s'han de resoldre políticament. I políticament vol dir raonant solucions, que cada un també, quan es negocia una solució, ha de cedir una mica de la seva part. I després, una cosa que a mi em molesta profundament és que les persones s'arroguin la representació del tot. Som una Catalunya molt plural. Aleshores, quan em diuen que alguns representen el poble de Catalunya, i això ho trobo molt dolent. Per sort, a Catalunya som diversos, som plurals, les persones també tenim diverses identitats, i per tant m'agradaria més que quan parléssim de política ningú vulgui dir-me que jo sóc el poble, ni uns altres són el poble. Uns volen una solució, que en diuen independència, jo penso més en solucions federals, i penso que m'agradaria molt parlar-ne a fons d'aquests temes, i perquè, per desgràcia, la judicialització que ha portat en els problemes de Catalunya una actitud intransigent i nefasta per part del Partit Popular, doncs ens ha portat a una situació molt dolenta en aquests moments, però que només es podrà resoldre amb la política.
I què és allò que no entén la doctora Carme Valls Llobet?
Pues miri, precisament en aquest nivell, que les polítiques i els polítics no parlin clarament del tema de medi ambient. No entenc per què no veuen que estem a un límit, tant pel canvi climàtic com per tot el que explico de l'efecte dels tòxics ambientals en la salut de les persones, que necessitem unes polítiques públiques diferents. Com és que no en parlen clarament?
Doncs deixem aquesta pregunta a l'antena per veure si algú la recull i algú amb responsabilitat sobre el tema, especialment. Doctora, ha estat un plaer conversar amb vostè. Moltíssimes gràcies i, en repeteixo, felicitats pel reconeixement que ha rebut aquest dilluns.
Pues moltes gràcies a vosaltres.